Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Iñaki Urdangarín té 5 dies per entrar a la presó després d'haver comparegut aquest matí a l'audiència de Palma, on se li ha comunicat ja aquest termini amb l'ordre de privació de llibertat. El seu exsoci, en el cas Nos, Diego Torres, també condemnat, ingressarà en una presó catalana probablement dilluns, i l'expresident balear Jaume Matas ja ho ha fet voluntàriament en una presó d'Aranjuez. Tots tres, recordem-ho, ja tenen condemna en sentència ferma del Tribunal Suprem i hauran de passar ja a les properes hores entre reixes. Canviem de qüestió. El Parlament belga investigarà si els serveis secrets espanyols van espiar Carles Puigdemont. Això és el que hem sabut avui en una investigació engegada pel Comitè de Vigilància dels Serveis d'Intel·ligència del País Europeu. Més notícies de l'actualitat. A aquesta hora, la Guàrdia Civil ha entrat a l'Ajuntament de Girona per investigar un possible frau, concretament relacionat amb la gestió de l'empresa Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter, a Gissa, per possible desviament de fons públics. El fiscal anticorrupció José Grinda ha entrat al consistori per demanar documentació d'anys anteriors. Marcelí Joan, nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, ha explicat aquest matí en la primera hora de la Fórmula Estel de Ràdio Estel que el full de ruta per a la seva gestió ja està fet, que és el document El fet religiós a la Catalunya del futur, presentat al febrer de l'any passat i validat, afegit per una vintena de confessions i institucions religioses, les més centrals de casa nostra. El nou director d'Afers Religiosos s'ha mostrat molt proper al desaparegut bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, de qui ha dit que el té molt present i el qual ha definit com un precursor del papa Francesc. Julen Lopetegui, d'altra banda, ha estat destituït avui com a seleccionador espanyol a causa de l'anunci ahir del seu fitxatge pel Real Madrid. El president de la Federació Espanyola de Futbol ha comentat aquest matí amb rostre indignat que es va assabentar 5 minuts abans i que això no són maneres de fer. El ja exseleccionador ha abandonat la concentració d'Espanya a Krasnodar, a Rússia, 2 dies abans del debut de la Roja, i ha dit que està molt trist. Un últim apunt cultural, en aquest cas destaquem que es fa avui al Gran Teatre del Liceu un concert amb obres clàssiques i amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu a les 8 del vespre. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador, abans el pensament del dia, amb el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. La notícia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi ofert el port de València per acollir els més de 600 emigrants a bord de l'Aquarius que naveguen en la perplexitat per les aigües de la Mediterrània, després de rebre diverses negatives, és una bona notícia. Si més no, és un gest. Cal esperar com es resoldrà finalment. I cal pensar, sobretot, quin serà el destí final d'aquestes persones. Em venia a la ment un amic africà, en Joseph, de 28 anys. Ell i 29 persones més van arribar a la costa espanyola procedents del Marroc, ara fa 3 anys, a bord d'una barca inflable, agafats d'una corda, després de 3 dies d'angoixa i de por enmig d'un temporal. 3 llargs dies sense menjar ni dormir. A 3 d'aquestes persones, 2 adults i un infant, els va engolir les aigües. Les llàgrimes dels companys es barrejaven amb els continus esquitxos de la mar. A les costes de Granada els va recollir un vaixell de la Creu Roja. Ara, passats 3 anys, en Joseph té sostre i amics, però encara no té papers ni feina estable. I em pregunto quina serà la sort de cada un d'aquests 620 emigrants que probablement arribaran aviat a les nostres costes. És cert que diverses comunitats autònomes i ajuntaments els han ofert acolliment i això ja és molt important. però caldrà veure com s'integren un a un i sobretot com s'ajuda als seus països d'origen perquè ningú no es vegi forçat a abandonar-lo, impel·lit per la desesperança. Com digué el papa Francesc al començament del seu pontificat a Estrasburg davant del Parlament Europeu, no podem tolerar que el mar Mediterrani es converteixi en un immens cementiri. A poc a poc, la seva crida ha anat calant. Bon dia.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez i el Sergi Serna a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui analitzarem la convocatòria del Congrés Extraordinari del PP per al juliol, els dies 20 i 21, concretament. Un esdeveniment que obrirà una cursa successòria, la de Mariano Rajoy, tot just 9 dies avui després de l'anunci de retirada fet pel ja expresident del govern espanyol. Explorarem la figura del líder dels populars, de l'encara líder, a través d'una trajectòria de 14 anys al capdavant de la formació de centre-dreta, podríem dir-ho així, anys dels quals 6 i mig ha estat governant Espanya. El tarannà de Rajoy, sobri, elegant, dialogant, es pot discutir tot això, contrasta amb la manca de capacitat per afrontar algunes qüestions clau en la seva gestió, sobretot la cohesió territorial i el conflicte amb Catalunya, però també la manera d'afrontar i de gestionar els casos de corrupció que ell ha viscut en el si del seu partit. Els possibles nous líders sonen, com a secreta veus, podem dir, i són Alberto Núñez Feijóo, actual president de la Junta de Galícia, Maria Dolores de Cospedal, secretària general dels Populars, i l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El paper dels Populars als propers mesos, a l'oposició a l'Estat, però amb molta força parlamentària al Congrés i sobretot al Senat, on té majoria absoluta, serà un altre hàndicap per al nou govern de Pedro Sánchez, però també per a la mateixa reestructuració interna del partit. Parlem avui d'aquesta successió de Rajoy que, a banda del que és la qüestió partidista, per dir-ho així, obre, sens dubte, un nou cicle polític. Ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat, d'una banda, Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Saludem també Ivan González, economista i màster en Economia Social. Bona tarda. Ens acompanya també avui Jordi Cerdà, historiador i fundador del Cercle Carlemany. Bona tarda, senyor Cerdà.
Hola, molt bona tarda.
Molt content de tenir-lo entre nosaltres. Per cert, ens pot recordar, abans de començar, el que és el Centre Carlemany, el Cercle Carlemany, perdó.
Bueno, pretenem que sigui un grup de pensament que es basa en els valors de l'humanisme cristià.
I a partir d'aquí el pensament és sobretot, també sobre qüestions polítiques.
També sobre qüestions polítiques.
I un tema polític important, han passat moltes coses aquests últims dies, tenim el nou govern català, el nou govern espanyol i la decisió de Mariano Rajoy de plegar, de retirar-se de la política. Què comporta això? Què creuen des d'una visió analítica, si volen neutra o no, com vulguin?
Home, jo crec, d'entrada, que després de la moció de fa uns dies, perquè encara no han passat ni uns dies.
Ni dues setmanes,
exacte,
encara.
Exacte. No hi havia altra opció. O sigui, ell, el propi Mariano Rajoy, no tenia altra opció, no podia seguir el partit. O sigui, per tant, en aquest sentit, jo crec que ha sigut una opció intel·ligent per part seva. Que després això comporti un congrés, com estem veient, comporti que la successió de l'últim president del Partit Popular sigui complicada, sigui difícil, i a més en uns moments que el Partit Popular s'ha quedat gairebé... s'ha quedat en el limbo, si em permeto l'expressió, perquè ara mateix no sap ben bé què defensa i què no defensa. Per tant, qui vingui darrere és molt complicat la papereta que tindrà, però per part del Rajoy, ja et dic, no crec que tingués altra opció que dimitir o que retirar-se de la política, des del seu punt de vista jo crec que ha sigut una opció intel·ligent.
Era una opció que era necessària després de perdre la moció de censura. Si hagués dimitit abans de votar-se la moció de censura, també ho hauria fet, creu vostè, o és difícil especular amb això?
Jo no, jo crec que també ho hagués fet.
Bueno, sí.
Jo crec que també ho hagués fet, perquè en el fons, ell com a persona o com a política parlo, ara no parlo del Partit Popular com a partit, sinó a Mariano Rajoy, jo crec que totes dues opcions, que hagués dimitit abans o que hagués patit la moció de censura com ha passat, haguessin acabat en la seva retirada de la política.
Molt bé. Més opinions? Sí,
sí, a mi m'agradaria discrepar una mica del senyor González i dir que el senyor Mariano Rajoy pretenia continuar una legislatura més. Ho va anunciar ja fa uns mesos dient «voy a intentarlo».
Sí, sí, i no descartava que pogués fer això.
Una de les raons per les quals no hi ha un successor clar en el Partit Popular és aquesta. Primera, el seu tarannà, que és amagar el cap i no fer mai res, com ell sempre deia, lo más urgente es no hacer nada. I dos, com que ell ja pretenia continuar, no va deixar mai clar quina persona podria succeir-lo. I aquest és un dels problemes més grans en els que es troba el Partit Popular, sense ideologia i sense lideratge.
Important això que diu també, sense ideologia. Per què creu que el PP no té ideologia? Perquè per aglutinar vot sí. Ha de ser una mica diluït?
Potser? No, el Partit Popular està patint el fenomen que s'està donant a tota Europa, a la dreta clàssica europea, que és... Han foragitat la democràcia cristiana de dins de les seves estructures, ja no queda família demòcrata cristiana, l'últim que hi havia era el Mayor Oreja, i ja no té cap mena de rellevància dins del partit. Els identitaris també els han foragitat, tenim el Santiago Abascal del Vox, per tant, ha quedat diluït només amb la branca liberal. I el Partit Popular ha esdevingut un partit de dreta anglosaxó, que és d'esquerra amb lo social i d'extrema dreta amb lo econòmic.
Bé, doncs, què en pensa, senyor Aragonès?
Bueno, he sentit...
Sobre Rajoy, vaja.
Sí, sobre Rajoy. Bueno, jo sobre Rajoy penso que va fer bé dimitir. Crec que no li quedava una altra sortida. I també jo penso que ell no hauria dimitit mai abans.
Va fer bé d'aguantar la moció de censura per perdre-la,
sí, sí,
encara
sí.
Que fos amb dignitat o amb
elegància. Però quan va presentar la moció de censura, ell ja no podia dimitir, perquè la moció de censura té que seguir el seu curs, el seu íter parlamentari. Llavors, dimissió, la gent deia que si dimitia, llavors
si dimitia,
eleccions i no sé
abans
què.
Abans de la votació de la moció
no,
es podria fer.
No, l'íter parlamentari, tu presentes moció de censura, tens que tancar aquest tema. I fins que no tanquis aquest tema, tu, quiets,
Sí, és abans o després.
Sí, abans o després, però no pots dimitir a mig camí de la qüestió, no? I més, quan jo vaig veure el discurs de Mariano Rajoy, que va ser duríssim contra Sánchez, jo vaig veure claríssim de que aquest sabia que el PNB votava a favor de la moció de censura. Ho sabia perfectament.
Tot i que, no, que es va mantenir una mica el secret fins al final.
Ho va mantenir el PNB perquè li interessava, no? Va mantenir dient, primer escoltem a Sánchez i tal, però havíem pactat abans que no delantés les eleccions i havíem pactat abans que els pressupostos havien de ser els mateixos. O sigui, per tant, fet aquest pacte, vull dir, ja no hi havia expectatives. El que passa és que, canviar de bando el PNB havia de fer una mica del paripé, no?
Però Pedro Sánchez, perdoni, va oferir a Mariano Rajoy en el discurs inicial dimitir per fer caure la moció de censura, dient que la retirava. Dividida, que... president del govern.
Ah, bueno, si ell retira la moció de censura, llavors sí. Però si no es retira la moció de censura... Rajoy...
S'havia de votar encara que Rajoy hagués dimitit.
Ara, si, si el que presenta la moció de censura la retira, evidentment que l'ítem parlamentari és un altre, no? Sí, aquesta és una situació, però el cas és que ni un volia presentar la moció de censura, ni un volia retirar la moció de censura, ni l'altre doncs, estava disposat a dimitir en qualsevol cas. No,
no sé si volia comentar del PP i del seu futur, en la línia del que deien abans els altres membres de la taula.
Sí, bueno, jo crec que el PP, si no hi ha un debat ideològic, no sabrem mai on va el PP. Què pretén? Perquè el Núñez Feijóo, pues, bueno, sembla ser que és el candidat més ben situat, perquè la Dolores de Cospedal està molt cremada, perquè i la Sa de Santa Maria també.
També. Llavors, diferents motius per totes dues, no?
Sí, els dues estan cremades i jo personalment penso que havia de sortir una persona nova, no? Aquesta persona, doncs, que més o menys el Rajoy hauria d'haver donat una mica, ensenyar la puteta, no? Però això no ho ha fet. Perquè tot
ja ha dit que no
fes...
ho vol fer, que no ho volia fer.
Que no ho volia fer perquè tot el que fos ensenyar la puteta vol dir que a ell li restava, vés a sapiguer, igual, doncs, un candidat a la sombra o una història d'aquestes, no? Ell volia l'escenari net, no? I actuar així. Bueno, doncs ara ha deixat un PP orfe i sense lideratge. I llavors, bueno, veurem quin serà el líder, no? Perquè jo crec que s'hauria de fer tabla rasa. És a dir, el PP, avui dia, a nivell d'opinió pública, era considerat el partit de la corrupció. Era, és història i tal. El que era considerat el partit de la corrupció era el PP. Per tant, això no aguanta més. Ni aguanta unes eleccions ni aguanta res. Per tant, tot el que sigui fer tabla rasa al passat, doncs tot això hi guanyarem. En el fons és el que ha fet el PSOE. Amb Sánchez i tota aquesta, tota aquesta llista de ministres i ministresses, sobretot ministresses, no, que hi ha hagut, doncs vull dir, bueno, ha fet això, tabla rasa, o sigui, no hi ha res amb el passat, no l'aguanta res amb el passat, només que la part ideològica. Però és que el PP no té ni part ideològica, com deia el Jordi
Cerdà.
Doncs, home, a veure, les famílies ideològiques del PP doncs han desaparegut del mapa, no? I llavors no sabem ni quina ideologia té, ni allà on va, ni la gent sap per quin és el concepte d'home que portarà el PP al govern. Els socialistes ho sabem, però el PP no.
Penso que tenim una notícia d'última hora. Dimiteix el ministre de Cultura, Màxim Huerta.
Home, era esperat.
Després que s'ha sabut una... Això em sembla que entra en el Guinness dels rècords de curta durada d'un ministre. No sé si hi ha algun cas.
Jo abans parlava amb el Jordi, amb el Salvador, que el que jo no entenia és com és possible que això, abans de fer-lo, abans de fer ministre, no investiguis una mica.
Sí.
No estem parlant de 2 euros, estem parlant de 270.000 euros. Estem parlant d'un tuit que deia estar al dia con Hacienda ya no está de moda. O sigui, vull dir, paraules majors.
Sí. Per això ara deia el doctor Aragonès, amb tota la bona fe que hi havia, tabula rasa, ha dit, no? Hi havia, en canvi, per exemple, hi ha ministres com Josep Borrell, que no són precisament de futur, no? Són homes...
Bueno,
no,
home,
en aquest cas és una altra cosa.
Sí, però vull dir...
La majoria de ministres...
El gruix del govern, vull dir, és nou. Tret del Pep Borrell, doncs, vull dir, els altres són nous. Vull dir, el Pep Borrell, bueno, va a exteriors perquè, lògicament, se necessitava una persona amb experiència a exteriors, perquè, si no, te la donen per tots cantons, no? Des que cau el G7, des que tot el tema de l'Àsia-Pacífic, el Singapur, tot això, vull dir, o t'agafa la reconstrucció d'Europa, o t'agafa bé, o t'agafa amb el pas canviat. Si t'agafa amb el pas canviat en el sentit de que acabes d'arribar, te la donaran per tots cantons. I crec que Espanya, i això ho dic en sèrio, ho crec realment que Espanya té un paper a jugar en aquests moments important dins Europa, després de que han decidit marxar d'alguna manera, diguem-ho entre cometes, però marxar d'alguna manera Itàlia i Holanda, que estan fora del sistema europeu, més o menys. No?
De les polítiques comunes,
etcètera. I Espanya té un gran rol a jugar. I aquesta persona, el Pep Borrell, crec que era l'única que coneix els membres d'Europa i que, per tant, pot jugar aquesta partida.
Bé, doncs avui no parlem...
Juntament amb França i
Alemanya.
I Alemanya, vaja. Sí.
Bé, avui parlem sobretot del futur del PP i de Mariano Rajoy, però hem tingut aquesta notícia que fa pocs minuts hem conegut. Màxim Huerta ha presentat la seva dimissió com a ministre de Cultura després que s'ha sabut que havia defraudat a Hisenda gairebé 220.000 euros en els exercicis del 2006 al 2008. Bé, són quantitats importants i, en tot cas, és veritat que són coses del passat, es podria discutir, no?, si és... Però vaja...
No, són coses del passat, són coses del passat, però també són coses...
Són una taca personal.
Són les coses del passat, el que s'estava dient fins ara del PP, també.
Sí, sí, no? Sí,
per tant, sempre són coses del passat.
Sempre, però... la corrupció...
Però vull dir, avui ho venien amb la idea de que... Home, tots ho feien, això. Escolti, el 3% també tots ho feien, sap? I allò de les tangents que cobraven uns i altres també tots ho feien. Bueno, escolti'm, doncs, no, perquè no, això no
deia
la culpa,
exacte, eh? Exacte, sí, sí. Deia senyor...
No, jo dic que jo crec que, a part dels més de 200.000 euros que ha defraudat, a part d'això, jo crec que també ha dimitit, o si no l'haguessin fet fora, per lo que deia. Perquè també... Clar, jo ho sento, però el tuit aquest de no està de moda estar en el dia con Hacienda em sembla molt fort. Però és que, a més, també deia, per exemple, no m'agrada l'esport. Ets el ministre d'Esports. O sigui, clar, que sí, són aquestes cosetes que van sumant, i per això dic, no només són els 200.000 euros, sinó és una suma de tot plegat.
Déu-n'hi-do, no guanyem per sorpreses, perquè avui ha estat un dia en què dimiteix el ministre de Cultura i Esports i destitueixen l'entrenador de la selecció espanyola, Julen Lopetegui, a causa del famós afer que ve d'ahir mateix, quan es va anunciar el seu fitxatge pel Real Madrid. Déu-n'hi-do, eh? No sé si
el senyor Sardà... Jo vull tirar un moment enrere, no em puc resistir.
Endavant,
perquè,
faci, faci.
Li van estar ara parlant del Huerta, del ministre, i té tota la raó del món. A mi m'agradaria dir que el president Sánchez el que va buscar és un impacte, un gabinet d'impacte, en el qual només hi havia una figura discordant, que és el senyor Borrell, com molt bé estava comentant el doctor. El senyor Borrell és l'home de la Comissió Europea, que no ho oblidi ningú, és l'home d'Europa a Espanya. No és un nacionalista espanyol, no ho és. És la persona que vigilarà que la Troika, bueno, que la Comissió Europea pot mantenir un control efectiu sobre el govern espanyol. I també dic que si es buscava una efectivitat i que fos un govern d'impactes, perquè realment era un executiu amb molt poc marge de maniobra, i quan una persona té poder, quan un govern té poder, l'exerceix, no en parla. Quan no en té, el teatralitza, que és el que hem tingut ara. Una teatralització del poder.
Mm-hmm. Josep Borrell va ser 2 anys i mig president del Parlament Europeu. Té, pel que sabem, bona reputació entre les institucions europees i, efectivament, doncs, ha estat un nomenament interessant en aquest aspecte. Després, des de Catalunya, hi ha molts comentaris sobre ell, també, en un altre sentit. No?
Bueno, sí, però vull dir, anem a veure algú... Va veure que al moment de perdre la moció de censura els mercats es van calmar. Quan van veure qui seria la ministra d'Economia, una de la controlava els pressupostos dels països membres de la Unió Europea, i una altra qui era el ministre d'Assumptes Exteriors, que era el Borrell. O sigui, això va calmar els mercats. Va dir, escolta, aquí no passarà res. Des del punt de vista dels equilibris europeus i internacionals. I això és el bo, perquè, esclar, Itàlia, hi diríem, està fora, i Holanda també, i els altres se'n van, els països nòrdics, i els països de l'est també se'n volen anar. Vull dir, escolta, això és un caos.
Bé, senyors, el que se'ns anirà és el temps. Ara tornarem a recuperar el tema del futur del PP, però abans repassem la pregunta del dia, que no l'hem dit encara, amb la Ruth Carballido, com sempre. Bona tarda, Ruth.
Bona tarda. La pregunta d'avui és la següent. Pensant en el bé comú i en la solució dels problemes, qui pot liderar millor el PP? Podeu respondre una de les 3 següents opcions. Com a opció primera, Alberto Núñez Feijóo. Com a segona opció, María Dolores de Cospedal. O com a última opció, Soraya Sáenz de Santamaría o altres.
I vostès què dirien? Sembla que Alberto Núñez Feijóo diuen que és el que és...
El que més cartes té en aquesta baralla, no?
I seria, diguéssim, la millor opció des d'un punt de vista neutre, per a la política espanyola? Vostè creu
Totalment,
que sí?
Però no que sigui una millor opció per nosaltres. Jo crec que és l'únic candidat factible que té el Partit Popular perquè encarna aquesta ànima descarnada del PP.
Per sobreviure una mica, diguéssim.
Bueno,
no?
És una persona que és... A més, és molt interessant. Els líders del Partit Popular han sigut el senyor Fraga, el senyor Aznar, el senyor Rajoy... I ara el que vindrà, si ens hi fixem, tots i cadascun d'aquests líders formen part del que se'n diu l'Espanya perifèrica. No n'hi ha cap que sigui de Madrid. Per tant, seguint la tradició, bé, seria
Aznar,
lògic...
Aznar era castellà,
és de Quintanilla, però... de Onésimo, però bueno, és del nord de Castella, i el pare és basc, i l'avi, que ningú se n'oblidi, havia sigut un dels ideòlegs del PNV, tant bé d'una tradició cultural de l'Espanya perifèrica. Jo sostinc que serà el Núñez Feijóo per aquesta raó territorial i perquè encarna els no valors d'un PP liberal d'extrema dreta amb lo econòmic i d'extrema esquerra amb lo social.
I això és dolent, en general, per la política i particularment per Catalunya, que hi hagi aquesta indefinició a banda de qui sigui el líder?
És que jo crec que ara mateix és el que estàvem parlant fins ara. O sigui, la ideologia del PP, el que enteníem fa uns anys com a PP, ja no existeix. Per tant, ara el que han de fer és sacsejar una mica el partit, treure's una Dolores de Cospedal, una vicepresidenta o vicepresidenta del govern. Per què? Per fer... Potser no tabula rasa, que és el que s'hauria de fer, però no poden, vale? Però sí una neteja de cara.
Renovació, com es va fer en el seu moment, amb Zaplana i Acebes, per exemple, quan va entrar Rajoy.
Clar, no? però vull dir que ara mateix el PP, tot i que hauria de fer aquesta tabula rasa que parlaven abans, no pot fer el que ha fet el PSOE, ara mateix. Això no vol dir que no tingui dins del partit persones molt vàlides, eh? Que n'hi ha segur.
I podem dir que ho té difícil a hores d'ara el PP per guanyar les eleccions, si són d'aquí 2 anys?
Anem a veure, ho hauria de fer malament l'actual govern. Jo no sé si ho farà bé o malament, perquè no sóc... No
però suposant que ho faci bé, o que ho faci mínimament correcte, si sense grans exagerades...
Si ho fa bé correcte, el que vindrà a Espanya no és el PP o el PSOE, sinó el bipartidisme una altra vegada. Perquè
recuperaran força tots dos, diguéssim. Clar. Podem i Ciutadans aniran a menys.
És que Ciutadans no té implantació territorial. I això ho sabem. Anem a mirar la geografia espanyola i veiem que en molts llocs els ciutadans...
On ha crescut més és a Catalunya, diguéssim.
No existeixen, sí. Bueno, per raons que no són les polítiques normals, no? Per tant, jo crec que... I Podemos, doncs home, Podemos ja una vegada entrat en el sistema, després de la finca i del no sé què, i que l'han votat a favor de que sí, de la finca i de la piscina i tal, estan dins del sistema. Llavors, doncs, home, tenia raó Podemos quan estaven fora del sistema, però ara que estan dins del sistema, escolta'm...
El senyor Sardà parlava d'indefinicions polítiques, aquesta de Podem potser també és una mica,
jo lligant una miqueta amb el que estava dient el doctor Aragonès, jo crec que el Partit Popular ho té malament amb l'aspecte que té el pitjor enemic dins de casa, que és el senyor Aznar. I el senyor Aznar, el seu candidat, és el Rivera. No ens n'enganyem. I, per tant, està intentant una voladura controlada dins del Partit Popular.
Bé, senyors, abans d'acabar tenim, com cada dia, avui no ens en podem estar, una notícia curiosa que té a veure molt amb aquest gest solidari del govern espanyol de portar l'Aquarius a València. Ruth, quina és la notícia?
Avui vull parlar del vaixell Aquarius. 629 persones espantades, vivint en condicions extremes, estan sent transportades a un port segur. El vaixell ha estat encallat 3 dies, amb persones en situació desesperada, algunes d'elles dones embarassades i nens. Totes elles volen arribar a terra, volen fugir de Líbia, i cap dels països propers no se n'ha volgut fer càrrec. Amb aquest panorama, recordem que Pedro Sánchez s'ha estrenat com a president del govern espanyol amb un sí, i ha ofert el port de València com a punt final de la travessia. El viatge serà dur, amb condicions meteorològiques no precisament bones. Però un petit passatger amenitzarà les llargues estones mortes llegint trossets del llibre que l'acompanya. 1.000 pensaments positius. Metges, infermers, periodistes i fotògrafs són el seu punt de contacte amb l'exterior. Em costa d'entendre per què els governs no volen acollir aquests éssers humans que busquen una vida millor per ells, per les seus familiars. Tenen el dret a una vida digna. Aquest petit lector pot ser un gran conferenciant motivacional en un futur. Potser com l'ataca Nanon, una activista de 23 anys. La seva família va fugir del Kurdistan quan ella era petita. Ara viu a Suècia. Els van acollir, són refugiats. La seva mare li explicava històries de dones oprimides i que pateixen assetjament sexual, perquè no oblidés el dolor que havien passat. Ha deixat els seus estudis de dret i ciències polítiques per crear la seva pròpia organització, Empowerment, que busca ajudar i proporcionar assistència a dones que han estat víctimes de tràfic de blanques i esclaves sexuals de l'ISIS a Síria o a països com ara Cambodja, Iraq o Kurdistan. L'entitat realitza tallers per proporcionar a les dones educació sobre higiene, drets humans i, en concret, sobre els drets de gènere als seus països d'origen. Aquesta increïble dona està ajudant altres dones. Suècia la va acollir i ella dedica part de la seva vida als altres. Quina gran pèrdua de talent si hagués acabat en un camp de refugiats o a la deriva en un vaixell.
Certament, més enllà de les interpretacions sobre l'era d'Aquari, que ens descrivia la cançó que escoltàvem abans, ara fa un moment, tots voldríem que comencés una nova etapa a Europa. Ho comentava abans Salvador Aragonès, la de l'ànima i més esperit d'acollida a persones necessitades, alhora que ajudi també els propis ciutadans en situació difícil. S'han de fer, sens dubte, les dues coses. Gràcies, Ruth, i gràcies, avui no hi ha temps per més, a Salvador Aragonès, Ivan González i també Jordi Cerdà, encantats de tenir-los entre nosaltres. Potser de cara a final de temporada, mitjan juliol, parlarem una altra vegada del PP. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies. Arribem a 6:45.